La caravana, amb Joan Trias.
No.
Amb Núria Ros.
Minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa la caravana i pujar-ne ben fora el seu volum per rebre ni més ni menys que la cantant Beth Nino.
20 anys són molts i es poden arribar a fer moltes coses. I és precisament el que la nostra convidada d'avui ha fet. Després que Beth Rodergues entrés a casa de molta gent a les nits per participar en el programa Operación Triunfo i representés Espanya a Eurovisió el 2003, no ha parat. Ha actuat en teatres, en sèries, ha estat presentadora de programes de televisió, ha escrit un llibre i ha creat una marca de roba pròpia i, per si no fos poc, durant tot aquest temps també ha publicat fins a 7 discs d'estudi. Ara, després de tant temps i de tants projectes, l'artista de Súria puja a la caravana per presentar-nos el documental Dime, historia de una canción. Un documental que ens explicarà la història que hi ha darrere del hit que la va marcar ara fa 20 anys i de com es va preparar per tornar-la a cantar al Barcelona Eurovision Party. A més, avui també ens presenta la gira Beth 20, un homenatge a aquestes dues dècades de carrera musical, recollint alguns dels moments més importants de la mateixa, i una trobada amb les seves cançons més significatives.
Beth, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Beth, ja fa dues dècades que aquesta cançó que estem escoltant, aquest Dime, va representar a Espanya al Festival d'Eurovisió en una actuació que ens va situar 8ens. Com recordes l'experiència 20 anys després?
La recordo molt positiva. Com a experiència, l'experiència d'anar al festival en si va ser molt divertit. O sigui, vaig estar una setmana a Riga, envoltada de la meva família, d'un equip de gent molt professional i molt maca, de ballarins, de coreògrafa, maquilladora, estilista, i vam fer molta pinya, i el que és l'experiència en si va ser brutal.
Clar, entenc que una experiència així, clar, no li passa a tothom a la vida, és divertit, però els minuts previs a l'actuació deuen ser de molts nervis, no?
Sí, però no ho recordo molt, tampoc. Jo, la veritat és que no sóc una persona de posar-me molt nerviosa, sí que ho devia estar, però no... Recordo més el subidón del baixar que no pas els nervis d'abans de començar, la veritat.
A dia d'avui tornaries a representar Espanya al Festival d'Eurovisió?
Aviam, sempre estic dient que no es pot dir mai, d'aquesta aigua no ho veuré, saps? Vull dir que no se sap mai, però jo crec que aquesta experiència ja la vaig tenir i no entra dins els meus plans repetir, diguéssim.
Clar, per tots els oients que vagin una mica més despistats, tot i que nosaltres del programa n'hem parlat, aquest passat dissabte es va viure una nova edició del Festival d'Eurovisió que va acabar amb la victòria de Lorin amb la cançó Tatu. La vas veure?
No la vaig veure. No, perquè vaig arribar a casa que era tard i ja havia... O sigui, vaig entrar l'endemà. Però no he vist cap actuació, la veritat.
Però suposo que la cançó que va representar Espanya aquest any sí que l'has escoltada alguna vegada, de Blanca Paloma.
L'he escoltada, l'he conegut amb ella i de fet, l'actuació de la Blanca Paloma a Eurovisió la vaig escoltar. La vaig escoltar per la ràdio, però no la vaig veure.
I què et va semblar?
Pues increïble. És que ella ho fa increïble. És molt bona.
Clar, em dius que no vas veure la gala, jo personalment sí, i un moment bastant dur, podríem dir, d'aquesta gala va ser quan va arribar el moment del televot i a Espanya només li van donar 5 punts. Creus que és injust?
Ostres, és que no puc opinar, és que no ho vaig veure, saps? Llavors no puc opinar d'això, o sigui, mai he tingut idea d'això d'Eurovisió, de si és just o és injust. O sigui, pensa que el fet que jo hi hagi passat no vol dir que jo sigui entesa per res d'Eurovisió, vull dir que és que no tinc opinió.
Va, fa un moment escoltàvem Dime, una cançó que sense dubte va donar la volta al món i que a dia d'avui doncs sembla que encara no hagi passat de moda. A mi almenys em dona aquesta sensació. Què sents tu quan l'escoltes, Beth?
Doncs... Ha anat canviant el que sento al llarg d'aquests anys, no? De fet, això ara ho comentava amb un company, de dir, fa uns anys, quan jo venia aquí a Radio Estel o a qualsevol altra ràdio a promocionar el meu nou disc, el meu nou treball, la meva obra de teatre, no sé què, i em posàveu el Dime, doncs sentia com una mica d'impotència, la veritat, perquè sentia que no em representava, sentia que no era el que jo volia que la gent escoltés de mi, no? Llavors, doncs, això ha anat canviant perquè ara, justament, doncs, bueno, com que estic d'aniversari, com que he fet aquest programa documental i com que l'he tornat a cantar, doncs entenc perfectament que la poseu, no? Vull dir, al final ho entenc i no, bueno, sento... No sé molt bé què sento, la veritat. O sigui, és com curiós.
Sigui com sigui, aquesta cançó va marcar un abans i un després, i de fet així ens ho expliques, el nou documental, aquest Dime, Historia de una canción, un documental que, si no vaig equivocada, podem veure ja des del 9 de maig al web de Ràdio Televisió Espanyola. Ara en parlarem en profunditat del documental, del que ens expliques, però està rebent feedback ja?
He rebut molt feedback. Just l'endemà vaig al·lucinar de la gent que ho veia. També aquesta setmana em van dir que és el documental més vist de la web de Ràdio Televisió Espanyola d'aquest mes. I no només l'està veient molta gent, sinó que està agradant molt. I una cosa que m'ha sorprès és que molta gent em diu que s'ha emocionat. O sigui, jo això sí que no m'ho esperava, saps?
No? Perquè...
No, perquè no em sembla... O sigui, no sé, que m'emocioni jo, que s'emocioni la meva família, que va viure de prop tot el que vaig sentir, tot el que em va passar, doncs ho entenc, no? Però que tanta gent, doncs no sé per què, els hi ha arribat molt i han empatitzat molt i de veritat que gairebé tots els missatges que rebo és m'has hecho llorar, llagrimeta, m'he emocionat, he plorat, no? Vull dir, emocionat. I això és el millor que et pot passar, jo crec, emocionar a l'altra gent.
Com neix la idea de crear un documental així?
Doncs la idea ve arrel de que a mi aquest any em fan la proposta de tornar a cantar a Dime, bueno, de cantar a Dime, no?, en aquesta Barcelona Eurovision Party que deies. Llavors jo primer, bueno, m'ho començo com a plantejar i finalment, després de molts mesos, ja decideixo que sí que ho faig, decideixo que, vale, ok, doncs ho tornaré a fer. I llavors un cop ja havia dit que sí, doncs clar... Dintre meu, doncs em vaig parar a pensar realment que feia 20 anys que no la cantava, que és que tampoc m'ho havia parat a pensar, no? Vull dir, per mi era una cosa com natural que allò estigués apartat. I clar, vaig pensar, ostres, s'ha de documentar. El fet de que jo ho torni a fer, això s'ha de documentar. Jo no sabia si ho gravaria amb uns amics, amb unes càmeres i en plan cutre, o si ho faria a lo grande. Però jo tenia clar que ho volia gravar, tot el procés de com jo la tornava a cantar. I llavors... poc a poc em vaig anar animant, vaig pensar que també seria una bona idea explicar tota la veritat de quan fa 20 anys a mi se m'assigna aquesta cançó, com ho visc jo, com és tot el procés. Llavors és quan això, quan se m'acut la idea de fer un programa documental i vaig anar a Just Music, la idea els hi va agradar, la van presentar a Televisió Espanyola, també els hi va agradar. Llavors es va anar fent gran fins a dia d'avui, que no sé, em sento com molt orgullosa d'haver-ho fet, la veritat, perquè fa uns mesos era només una idea una mica boja al meu cap, no? I ara doncs ho vaig veure a Cines Callao allà amb gran, no? Vull dir que em sento molt orgullosa.
Fer aquest documental ha estat una mena de teràpia per tu?
Crec que sí, crec que sí. D'alguna manera sí. I no m'ho pensava, o sigui, no era la finalitat. Jo ho vaig fer perquè tenia ganes d'expressar-me, tenia ganes de que m'entenguessin, no? M'he sentit una mica incompresa durant aquests 20 anys respecte a la meva postura amb el Dime, perquè sentia que molta gent ho veia com un acte d'egoisme o com un capritxo, no? O com una rebeldia i tal. I jo volia explicar exactament que com em vaig sentir, no? I no ho pensava que fos tan terapèutic, però realment a la que em vaig posar a remenar, a parlar, a recordar, i tot això, crec que sí, crec que he sanat una mica la ferida i al final d'això es tractava, no?
Aquest documental, a banda de parlar, i ara ens ho deies, de l'experiència que vas tenir a Eurovisió, també fa un seguiment, no?, del teu dia a dia, la preparació per l'actuació que vas fer el passat 23 de març, en el marc de la BCN Eurovision Party. I, de fet, en el mateix documental, pels que l'hem pogut veure, comença amb un trosset d'aquesta actuació i ens deixa titulars, que ara mateix ens els deies, com ara, que no cantaves la cançó, no cantaves aquest Dime des de feia 20 anys.
Sí, jo em pensava que eren 19, i després ho vam estar mirant i vam dir, no, és que... O sigui, l'estiu... És a dir, jo surto d'OT el 2003, passa el festival, i aquell estiu aquell estiu en algun concert la canto, però és que aquell mateix estiu ja deixo de cantar-la, ja passo a cantar només els singles del disc, per tant eren 20 anys sense cantar-la.
Cantar significa que tampoc l'has escoltada?
No, que tampoc l'he escoltat, és a dir, de rebot, sí, però perquè és el que et deia, a les milers d'entrevistes que he fet, a vegades en una discoteca, a vegades en una botiga, a vegades en un restaurant, o sigui, a vegades jo estava menjant en un restaurant i veia que els cambrers i les cambreres es començaven a mirar, em reconeixien i de cop posaven el Dime i era en plan, vale, m'han conegut però no em coneixen bé, perquè si no no l'estarien posant, saps? Vull dir que sentir-la l'he sentit, mm-hmm. però jo posar-me-la mai. Mai.
I com et vas sentir quan vas cantar la cançó aquest 23 de març al BCN Eurovision Party?
Doncs sincerament em vaig sentir molt bé. O sigui, va ser molt alliberador i quan vaig baixar de l'escenari ho volia tornar a fer. O sigui, tenia ganes de tornar-la a cantar, perquè va ser un subidon. O sigui, la gent la va rebre amb una histèria i locura màxima, se la saben de pe a pa, no? I aquestes ganes que tenien d'escoltar-la, d'escoltar-me a mi cantar-la... Mm-hmm. Eren com moltes ganes acumulades de molts anys i això m'ho van transmetre, m'ho van fer notar, no? Llavors, bueno, crec que va ser un moment molt màgic, molt especial i em vaig sentir molt bé.
Quan vas rebre la proposta per actuar al BCN Eurovision Party, tu vas pensar o vas dir que sí de seguida?
No, m'ho vaig pensar.
Molt?
M'ho vaig pensar bastant. Primer passen uns mesos que ni contestem gairebé els mails, en plan, bueno, ja... I, de fet... És això, amb aquests 20 anys he rebut moltes propostes semblants i mai els hi parava atenció.
Al final, aquesta cançó que va representar és la mateixa que fa 20 anys, però suposo que la Bet no és la mateixa que fa 20 anys. Com ha canviat la teva vida des de llavors?
Ui, ja, ha canviat moltíssim. Ara tinc més experiència, ara tinc una carrera darrere... Tinc discos, tinc teatre, tinc televisió, tinc una marca de roba, tinc un llibre, tinc una família, visc en un poble, abans vivia a Barcelona, ara puc anar pel carrer, puc portar una vida completament normal, fa 20 anys no. És que no té res a veure. O sigui, l'únic que no ha canviat és la meva essència de la meva persona i el meu amor i fidelitat cap a la música, saps? De que continua sent la meva passió i continua sent el que jo vull seguir-me dedicant. Això està intacte, però en realitat tot el demés ha canviat molt.
Clar, si seguim parlant del documental, cal destacar que hi apareixen cares molt conegudes, com la de la Nina, que va ser la directora de l'Acadèmia d'Operación Triunfo,
sí.
I també alguns dels teus companys, com Manuel Carrasco. Com recordes el teu pas per Operación Triunfo?
Pues el recordo amb molt carinyo, o sigui, això sí que és que va ser molt xulo. Van ser 4 mesos que jo m'ho vaig passar superbé, estava feliç d'estar allà dins, vaig aprendre moltíssim, moltíssimes coses, tant a nivell professional com a nivell personal, i ho recordo amb molt, molt carinyo.
Clar, jo era molt i molt petita, però recordo veure aquelles gales amb la meva mare d'Operación Triunfo, i també recordo que vas quedar tercera, sí. Si m'equivoco, en aquella edició. 20 anys després, consideres que aquest concurs, Operación Triunfo, va ser la teva gran finestra d'entrada en el món de la música?
Sí, home, sens dubte. Clar, jo abans d'entrar a OT ja cantava, canto professionalment des dels 18... però estava al món de les orquestres, no? O sigui, estava estudiant i després els caps de setmana cantava. Llavors, diguéssim que el món de la música professional hi era, però clar, res a veure amb el que allò va ser, no? Allò em va permetre que tothom em conegués, va permetre gravar el meu primer disc, em va permetre viure de la música realment al 100% i d'alguna manera complir un somni, no? O sigui, sí.
Encara manteniu contacte, els concursants d'aquella edició?
Sí, mantenim contacte, sí.
Per tant, Operación Triunfo, a banda de ser un concurs musical, també ha creat una petita família, no?
Sí, bueno, no sé si una família, o sigui, a veure, jo amb tots els projectes que he estat, quan estàs, per exemple, amb el món del teatre, això passa molt. Mm-hmm. Tu estàs fent una obra de teatre i estàs entre els assajos i després al teatre, potser estàs mig any, que aquelles persones les veus més que la teva pròpia família, no? Perquè estàs convivint, no? Estàs compartint moltes estones. Llavors es creen aquestes famílies que, clar, després es creen uns vincles molt forts i després, a no ser que els cuidis, es perden, no? Perquè, pues, també, imagina't els actors i actrius que fan moltes obres de teatre, pues, haurien bueno, tenen moltes famílies. Llavors, bueno, al final jo crec que va quedant la gent que realment és important per tu, no? Uh-huh. I a la que cuides, i a la que et cuiden... I, clar, dels 16 que érem, doncs no tinc contacte amb tots, ni molt menys, però sí que, doncs, bueno, doncs amb els que jo em portava millor, sí que tinc contacte.
Ja que parlem d'Operación Triunfo, fa poc vam saber que aquest concurs tornarà, però ho farà de la mà d'una plataforma com és Prime Video. Què en penses? Consideres, és a dir, que les plataformes estan apagant una mica la màgia de la televisió de tota la vida, que nosaltres coneixem?
No, per res. Per mi és que no hi ha màgia. De fet, a la televisió tot és mentida. No hi ha màgia. No, crec que no. Crec que són els nous temps i negar-se és... És absurd, no? Vull dir, és com quan a la música van sortir les plataformes digitals de... voler anar en contra dels avenços aquests és totalment absurd. Vull dir, la societat evoluciona, els mitjans també, la manera de comunicar-se amb la gent també, i portem una vida que la gent prefereix consumir un programa de televisió o una sèrie en el moment que li ve de gust. I si et ve de gust fer-ho des del llit, amb el teu ordinador o a la part... Vull dir, està muntat d'aquesta manera i no crec que passi res per fer-ho així, no? A més, tot i que ser una plataforma, que si no tinc mal entès, serà el primer programa que es fa en directe.
Correcte.
Amb la qual cosa, si algú realment vol la màgia de veure-ho en directe, ho podrà tenir també.
T'agradaria formar part, encara que fos potser de jurat, a Operación Triunfo? És a dir, tornar aquells temps que vas viure?
Bueno, seria interessant veure-ho des d'una altra perspectiva, no? O sigui, viure allò, però des d'una altra banda. Crec que sempre està bé que en aquests programes l'empatia sempre està bé a tot arreu, no? I a tota la vida. Pues, si realment el jurat, els professors i gent del programa... és gent que ha estat allà, no? És com en un equip de futbol, l'entrenador, si ha sigut futbolista, ha sigut jugador, és molt diferent, no? Pues jo crec que amb això és una mica igual. Sempre està bé perquè et pots posar més a la pell del que estan vivint aquells nanos, no?
T'ho han proposat?
No m'ho han proposat.
Recuperant el fil del documental, a banda de veure-hi cares com la dels teus companys d'Operación Triunfo, de la Nina, que ara ho dèiem, també hi veiem els teus pares, la teva cosina, els teus dos fills...
Sí.
La teva família sabia tota, absolutament tota la història que ens expliques al documental?
Sí, la sabien. Sí, ells sí, clar, ells no els hi podia amagar de cap manera, no? El que passa és que... I, de fet, jo buscava com aliances amb ells, però... Però la situació que es va viure era molt curiosa, perquè, tal com explico al programa, ells mantenien, ho sabien, però ells no podien evitar que era en plan, però és que a nosaltres sí que ens agrada dir més, i sí que hi volem que hi vagis, a Eurovisió, saps? Llavors es feia aquella cosa de que jo estava sola, realment, perquè és que ni la meva pròpia família ho acabava d'entendre, en realitat. No? O sigui, sí que ho entenia, però no ho compartia.
I creus que ara... És a dir, ells ho sabien, però ara que han vist el documental... extern, no?, a la història, creus que ho entenen o ho comparteixen una miqueta més?
No.
Segueixen a la mateixa línia?
Sí, és que ja ho sabien. Sí, no, ja ho sabien. Jo crec que, a veure, sempre amb la distància, amb la perspectiva, doncs ho pots veure diferent, clar, no? I potser sí que em poden encara entendre més, no? Però bueno, ha sigut xulo també compartir-ho amb ells. Té un punt d'humor, no?, fer-ho riure'ns plegats del que vam viure tots junts fa 20 anys.
Com d'important ha estat la teva família en tot plegat?
Jo crec que molt. Jo sóc una persona que per mi la família és molt important, i sempre, tant en aquell moment, fa 20 anys, quan em va canviar la vida i em va venir tota la popularitat de cop i el canvi de vida... per mi la meva família era bàsica, i quan dic la meva família no és només la meva família de sang, no? O sigui, les meves amigues, la meva colla de Súria de tota la vida, els meus amics de Manresa, la gent del bar on jo vaig començar a cantar, o sigui, tot això que per mi és la meva família, són superimportants, ho continuen sent. O sigui, crec que les persones sense això no som res.
En aquest mateix documental també ens expliques que Dime, i ho portem dient durant tota la conversa, no era el teu estil, que no volies que la gent et conegués per això, i de fet, com que no vull fer spoilers, animo a que tots els oients vegin el documental, perquè nosaltres, els de l'equip, l'hem vist i ens ha agradat moltíssim, doncs al final ens fas descobrir aquesta nova versió del single, que és molt més teva, no? Per tant, podríem dir que 20 anys després sí que has aconseguit fer de Dime una cançó al teu estil al 100%.
Sí, al final, com dius, vaig... enmig de tot aquest procés de la gravació del programa i de la preparació de l'actuació a Barcelona, Vaig agafar la guitarra un dia i em vaig posar a cantar Dime, que també era una cosa que no ho havia fet mai. O sigui, mai l'havia tocat, havia intentat treure els acords, ni l'havia cantat així en plan jo íntima. I em vaig emocionar moltíssim. Quan estava a la meva habitació fent això, em vaig emocionar molt i vaig trucar a la Núria, la directora del documental, i vaig dir, heu de gravar això. Mm-hmm. O sigui, no sé si em tornarà a passar com m'ha passat. Dic, però crec que és molt potent jo amb la guitarra cantant el Dime. Llavors anàvem a gravar la versió normal, però al final se'm va... Això, vaig escriure una versió del Dime que parlo de la pròpia cançó i finalment doncs, aquesta és la versió que surt als crèdits del programa.
Et quedes amb aquesta, llavors?
Sí, de moment ara mateix em quedo amb aquesta. Sí.
Va, que si ens centrem en el teu present, el 22 d'abril vas estrenar la teva nova gira Bet 20 en el marc del Festival Estrenes de Girona i, entre d'altres, et portarà ja el 23 de maig a la sala Luz de Gas de Barcelona. Com està anant l'inici d'aquesta nova gira?
Doncs això, de moment només he fet un concert a Girona, va ser preciós, perquè el Teatre Municipal de Girona és molt bonic, vaig amb tota la banda, a l'escenari... he fet una escenografia que és real, és a dir, a l'escenari ja està ple de maletes, perquè ho he enfocat com un viatge que faig per aquests 20 anys, no? Llavors, aquelles maletes, una maleta és la portada del meu disc del My Own Way Home, una altra maleta és la maleta de quan els meus pares es van casar i se'n van anar de viatge. Llavors, a l'escenari també hi ha l'abric que jo vaig portar a la gala zero d'Operación Triunfo, el vestit del videoclip d'Ara i Aquí, la camisa de la portada de Família, el mantó de Flor de Nit, que és una obra de teatre que també va marcar molt la meva carrera. Llavors, hi ha com tot de coses, el balancí del videoclip de Tots els botons, també. He volgut ficar coses realment molt significatives per mi, d'aquests 20 anys, no? I, bueno, crec que és un concert molt xulo per fer aquest repàs i dimarts que ve, com deies, el dia 23, estaré al Luz de Gas a les 9 de la nit. Encara queden entrades i convido a tothom a que vingui a escoltar-nos i a viatjar plegats per tots aquests 20 anys.
Ara que has cantat Dime de nou amb aquest nou estil del que parlàvem i després de 20 anys, entenc que també la cantaràs en aquesta nova gira?
També la canto, sí. Sí, perquè... Tenia clar que, és a dir, si feia un concert repàs de les meves cançons més icòniques, o digue-li com vulgui, d'aquests 20 anys, el Dime hi havia de ser, o sigui, m'agradi o no m'agradi, havia de ser-hi, no? Llavors, també vaig dubtar de si disparar la base i fer-la com a la Barcelona Eurovision Party, o sigui, fer-la tal qual l'original, i finalment, a última hora vol dir, a l'estaix que estàvem muntant la gira, vaig dir, no, la vull fer amb la banda, i vull que la toquem. I llavors... queda d'alguna manera més integrada amb el que és el meu estil i amb el que és el meu repertori.
A banda d'actuar el proper 23 de maig, que és dimarts, a la sala Luz de Gas de Barcelona, on més et podrem escoltar?
Doncs ara no me'n recordo de la data exacta, però el juliol, per exemple, en tinc un parell. Crec que estic a la Garrotxa, a les Planes d'Hostoles, al Festival Planestiueja't. I llavors també a Juneda, amb un altre festival. Llavors aquest estiu també estic amb la Simfònica de Cobla i Corda, que és una orquestra amb la que col·laboro des de fa bastants anys, també. També estem a un altre lloc de la Garrotxa, al Festival Les Preses. Cap al setembre segurament faré algun concert al Bages, que encara no em deixen anunciar la data. Però bueno, paral·lelament estic amb el projecte Natural Women, també, que és un projecte de versions de dones que faig a piano i veu.
Amb Laura Andrés?
Ara estic amb la Joina Canyet. La Laura va voler abandonar el projecte i vaig amb un altre pianista. I amb Natural Women tenim un parell de bolos, també. O sigui que, bueno, qui vulgui seguir-me al meu Instagram i a la pàgina web, vaig actualitzant les dates i la veritat és que tenim bastantes dates.
Clavet, acabes d'estrenar un documental. Has arrencat amb la teva nova gira. Tens una marca de roba pròpia.
Sí, Little Lia.
I de com és aquesta marca? D'on sorgeix la idea de crear una marca així?
Bueno, això és perquè la meva filla, que es diu Lia, doncs quan era petiteta la meva mare cus molt bé i vam començar a fer-li coses per ella, pitets, no sé què, llavors ho vaig penjar a les xarxes i va ser una mica la gent em va animar de, ostres, doncs és molt xulo, per què no ho vens, per què no fas una marca? I ens vam anar animant i, bueno, doncs amb la tonteria la marca ja té 10 anys, tenim una pàgina web on venem tot online i és una marca de quilòmetre zero. Produïm tot aquí a Mataró, amb teixits sostenibles, i bueno, estic contenta també. És una altra faceta així creativa que també em permet estar unida a la meva mare, no? I he estat també com en contacte amb els nens, que m'encanta. I de moment, doncs, allà seguim.
Després de tot això que ens expliques, jo em pregunto, d'on treu temps, la Bet?
Em falten hores, la veritat. No, bueno, va com va. Són moltes coses, però també intento com distribuir-les amb el temps. De vegades no es pot. O sigui, els últims mesos, la veritat és que se m'ha acumulat tot i m'han faltat hores, sobretot per estar amb els meus fills, per estar amb la meva família, que al final és el que a mi m'agrada més de tot, no? Però, bueno, és una professió que ja ho té, això, que quan ve feina l'has d'aprofitar perquè després no saps quan tornarà a venir. Així que, bueno, estic acostumada i m'ho vaig compaginant com puc.
El que està clar és que tenim Bet per estona. Repetim, en el documental Bet, Història d'una canción... Història d'una canción, que recordem podeu veure al web de Ràdio Televisió Espanyola. I, si no, també la seva nova gira Bet 20, que ja comença a rodar i que farà parada aquí a Barcelona el proper 23 de maig a l'Ut de Gas. Ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí a la caravana. Moltíssimes gràcies,
Bet. Igualment, gràcies a vosaltres. Bé. Baby, it's you, you're the one I love, you're the one I need, you're the only one I see. Come on, baby, it's you, you're the one that gives you all, you're the one I get always call, when I need you make everything stop, finally. You put my love on top, 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 top. Come on, baby. I can feel the wind whipping past my face as we dance the night away. Boy, your lips taste like a night of champagne as I kiss you again and again and again and again. Now everybody asks me why I'm smiling. But it's worth it after fighting through my fears. And finally you put me first. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives you all. You're the one I get always call. When I need you, make everything stop. Finally, you put my love on top. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives you all. You're the one I can always call. When I need you, make everything stop. Finally.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
Hey. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
6 minuts que passen de 4:45 de la tarda. A veure... Aquí està passant una cosa que hem de compartir amb els nostres oients, perquè hi ha hagut un gir dramàtic dels fets. Joan Trias, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
És a dir, com funciona això?
Jo, és que m'he adonat que és divendres i acabo de venir corrents des de casa per boicotejar aquesta secció.
Víctor Rodrigo, bona tarda, i què en penses d'aquestes declaracions?
Soc el boicote...
Perquè són fortes, eh?
Soc el boicotejat. Jo ja els vaig dir en algun moment que us agrada jugar un 2 contra 1 contra mi.
Macho, és el teu paper.
Sí, sí. O sigui, mira que tenia festa el Joan, eh?
Sí.
Aquí a fer marcatge a l'hombre.
Però tu et defensaràs, no?
És possible.
No, és que vens a parlar avui d'un tema que...
A veure.
Això ens agrada, eh? Sí. Clar, però hi havia moltes opcions, perquè sé que a la Núria li agrada molt lo cinema.
Home. Sí, m'encanta. Sí.
Va, cada divendres va una estrena diferent,
però, eh? Sí, però sí, perquè sí. A mi ve amb llibreta i boli.
Sempre.
No fa servir ni el mòbil.
Perdona,
o sigui,
sempre. Amb tu i amb tothom.
Ara. Gràcies, però ara. Volia reivindicar-me una mica.
Ella és una professional.
Primera a la boca, ja.
A veure...
Hi havia moltes opcions.
Sí, exacte.
Però aquesta setmana ha començat la crème de la crème del cinema, que és el festival de Cannes.
Com ho hem dit,
que
això?
Que no pot dir Cannes.
No.
S'ha dit, com hem dit, això?
La crème de la crème.
Ah, Està bé.
Que sembla una marca de gelats.
Sí.
Dolenta.
Sí, que no la fan gens bé, eh?
Escolta'm, festival de Cannes.
De Cannes. Perquè, clar s'ha de dir així. No pots dir Cannes o Cannes.
No,
o
perquè Cannes. Llavors no sembles professional.
Exacte.
No,
clar.
Has de quedar com a professional, però sobretot com a cool pedant.
Sí.
Cool acabat amb T, eh?
No hem aconseguit erradicar el monocle perquè existeix el festival de Cannes.
El monocle, eh?
Això com es deia jo?
Sí, monocle.
El monocle, sí, veritat. Jo pensava que ho va dir fan.
No.
I llavors, dins de la crítica que sempre tinc jo contra aquest festival, perquè em sembla una cosa com molt pedant, no pel fet de que moltes de les pel·lícules que es presenten allà no siguin bones, sinó que sembla que jo sigui com l'únic oasi del veritable cinema, i a partir d'aquí totes les sales del món i tots els amants i cinèfils veuran les pel·lícules que surten des d'allà, després tu vas a la taquilla i és tot mentida. O sigui, molt poques vegades coincideixen, per exemple, els Oscars, Globus d'Or i el Festival de Cannes. I jo sempre reivindico més Venècia i Berlín, crec que són molt més transversals.
Berlín, per exemple, no se'n parlava tant des que va guanyar Carla Simón.
Exacte. Llavors, què passa?
Correcte.
Que a Cannes sí que existeix això, que hi ha el concurs del Festival de Cannes, i el que ara fan perquè hi hagi com una tensió molt més heterogènia dels fans és que presenten moltes pel·lícules fora de concurs grans noms. Per exemple, Indiana Jones es presenta al Festival de Cannes, cosa que normalment això era impensable absolutament.
Harrison Ford, els seus 25 anys que hi ha anat.
Tu has estat a algun festival d'aquests?
El de Cannes, jo a mi si m'hi porten tanca a la presó, segurament.
Com?
A mi si m'hi porten al Festival de Cannes, vaig a la presó.
Hi ha alguna cosa que no ho dis en aquesta vida?
No, el festival, jo només he dit el Festival de Cannes. Si jo t'acabo de reivindicar Berlín,
Venècia... Hi has estat, aquests,
Venècia,
per exemple, o encara
jo
no?
Jo he estat a Sant Sebastià,
carai,
Sitges...
Quin level, la crem de la crem, això sí que és la crem de la crem.
No, però és el nostre, és
sí,
el que
clar,
tenim,
clar, no, està molt bé,
el que
està
tenim
bé.
Aquí. Llavors,
jo Sitges, perdona, Sitges no ho sé, però que compro molt més Sant Sebastià que Cannes, absolutament.
Sí, però i per l'ambient i pel que es presenta en sèries, també. O sigui, hi ha un punt aquest una mica, no et diràs no, però sí com molt cultureta a Cannes. És a dir, fora la broma, sí que existeix com un altre ecosistema des d'allà. Llavors, partint de la base de que cada festival de Cannes donen la Palma d'Or, que se suposa que és com un dels grans atractius perquè la gent vagi al cinema, és a dir, ho reivindiquen, en plan, aquesta és la guanyadora de la Palma d'Or, aneu a veure-la. He volgut fer-te un top 5 de les millors pel·lícules que han guanyat mai la Palma d'Or.
És a dir, en tota la història del festival, eh? Val.
Deixa'm fer la broma o me la faig a sobre?
Per favor.
Serà un festival on Harrison Ford la palma?
Ai.
D'or?
Bueno, ha palmat plorant, eh?
Perquè, ai, per favor, jo, la veritat, presentat... quants minuts queden perquè acabi aquesta secció?
Han presentat avui i ja hi ha vídeo i plorant.
D'ell?
De l'ovació que li han fet.
Sí.
A la projecció d'Indiana Jones 5.
Plora amb 80 anys? Li queden llàgrimes?
Home.
Bueno, tot el que no ha plorat, aquest senyor,
sí,
se suposava que era d'una roca.
Escolta'm, quan acabeu, si vols anem al top 5, et sembla?
Sí, però deixa'm un moment, que també t'introdueixo. Al igual que jo vinc... Joan ve a boicotejar-me el programa, sí. Jo normalment li boicotejo a ell amb les cançons.
Correcte.
Ah, i avui què?
I avui t'he portat una cosa així més senzilleta.
High School Musical.
No.
Ai... És que mira que li vaig demanar un dia.
Sí?
Un divendres
no que
vam tornar a coincidir.
Et diré
una
cosa,
Núria. Vull un top 5 de cançons de High School, sí? School Musical.
Et diré una cosa, Núria. Amb mi, al capdavant d'aquest programa, no passarà.
Vaja.
Lo de High School Musical.
La setmana que ve t'ho porto.
Fet.
I amb un llacet.
Fet.
Pacto.
No, amb un llacet no cal. Porta-ho i ja està.
Vale.
Val?
Amb un llacet no podré fer, però...
No, exacte.
Llavors, el top 5 d'aquesta vegada, country pop.
m'agrada.
Ah,
perquè
Kenny Rogers.
Com el Festival de Cannes són així d'especialitos i segurament voldrien música clàssica, no sé què, nosaltres amb la plebe, amb la gent.
Ara.
Amb la plebe.
Ara.
Comencem amb el top 5.
Va. I woke up this morning with this feeling inside me that I can't explain, like a weight that I've carried, been carried away.
T'has fixat que tota aquesta gent té la mateixa veu quan canta?
Sí, perquè no? O sigui, el country segurament no és que es faci en un estat o en un país, no, es fa segurament en un únic estudi.
Segurament.
Surten tots d'allà el mateix. La primera que us porto és...
Va, sí, som-hi.
Paràsitos.
Home.
Del 2019, que és de les últimes vegades i de les poques que ha passat que els Oscars i Cannes es van posar d'acord. I sobretot el fet de reivindicar aquest cinema surcoreà, que gent com Quentin Tarantino, que sí que és un malalt del cinema, i després en parlarem, perquè s'ha trobat i s'ha topat en molts d'aquests pedants al festival, ja havia reivindicat 20 anys enrere. Llavors, aquesta pel·lícula jo crec que posa sobre la taula, i la reivindico moltíssim, a part d'aquesta aquesta voràgine, no?, que va sorgir de Corea, la perspectiva...
Ja estaria una mica, no? O no?
De què? De la voràgine.
De reivindicar...
Sí, no, sí, ja ho hem fet, ja, amb això, ja, amb Paràsitos. És a dir, ja són aquí, no fa falta seguir dient que venen,
sí.
Sinó que en aquell moment, també el fet de la perspectiva nova, en un festival on se suposava que només el que podia venir d'Europa cap a la dreta era el cinema iranià, que ningú en tenia. Perquè això ha passat moltes vegades, sí, al Festival de Cannes. Llavors, aquesta pel·lícula, a part de les seves formes com... És molt difícil d'explicar la pel·lícula, però les seves formes que no concebem des del cinema europeu, de com explicar un conflicte entre una família pobra i una família rica, i com comencen a entrelligar-se els problemes, perquè ja només saben crear problemes en aquestes pel·lícules, és una cosa que tenen perfectament marcada.
I posar-te molt nerviós com a espectador.
Exacte. És molt interessant de veure perquè et planteja molts dilemes socials a la vegada que la pel·lícula t'està posant en un thriller i en una intriga permanent de què no saps en quin moment sortirà els protagonistes ni cap a on avançarà la història. Llavors, aconseguir aquesta dualitat doncs reivindica encara més una nova manera de fer cinema que no havien prestat atenció des de molts sectors. Altres sí que ho havien fet. Bueno, aquí en reivindiquem una mica. I aquesta, doncs, va rebre la Palma d'Or merescudíssimament. Que això, ja veureu ara la llista, el que ve a ser el segle XXI, poquet, eh?
Sí.
No coincidirem gaire amb el festival, eh?
Escolta'm, i quantes vegades l'has vista, tu, aquesta? Perquè com que una vegada em vas dir...
Sí. Dos o tres.
Ah, pensava que més. Pensava que més.
És que aquesta va ser un bon...
Val la pena veure-la.
Val molt la pena.
Els Oscars que pensaven que només guanyaria millor pel·li internacional i va acabar guanyant millor pel·lícula. És a dir, no havia passat mai, la història.
Paràsitos top 5. Anem al 4?
Som a la 4. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Riley, I can see my baby tonight. So write me, mama, like...
Sisplau, acaba d'entrar a l'estudi la nostra companya de xarxes, Maria José Mendoza, i necessito que cada vegada que posem una cançó gravis Víctor Rodrigo ballant.
Estava cantant perquè... fent karaoke, ara.
Si ja és bo...
Com ens han de gravar, Joana, tu i a mi fent un TikTok.
Ah, us heu de gravar fent un TikTok?
Però és que sempre fem baix i fent coses així.
No dic perquè si ja és bo explicant pel·lícules...
Imagina't ballant.
Imagina't ballant, sublim, sublim. Escolta'm, top 4, què?
La número 4 és Pulp Fiction.
Es diu Springfield, aquest cantant? Perquè tots es diu Springfield.
Prou, Joana, de boicotejar-me. La número 4 és Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. L'hem explicat moltíssimes vegades ja, de per si.
Pots explicar el final ja o no?
Jo crec que ja, fa molt de temps. La qüestió és, crec que ja està més que relatada la sinopsi de la pel·lícula i el que sigui. Primer, la situo la quarta, perquè quan Quentin Tarantino, 2 anys abans, presenta Reservoir Dogs, ell tenia 28, ja Cannes ho va rebre com aquest tio està boig.
Bé, una mica,
el van aplaudir bastant,
una mica tard, però
gent va sortir de la sala, van haver-hi vòmits, un parell de persones desmaios, i el tio, doncs, presentava el que seria la seva tònica.
I amb Kill Bill ja.
Exacte.
En fi.
Però en Pulp Fiction, que ell guanya la Palma d'Or, al moment de pujar a rebre el guardó, un dels crítics, d'aquests listorros que hi ha per allà, va cridar la teva pel·lícula és una merda.
No m'ho puc creure.
Your film is shit.
Sí?
En sèrio?
Però, i es veu, us podeu entrar a YouTube ara mateix, i surt, i l'únic que fa Quentin Tarantino és somriure i fer-li una peineta mentre aguanta el guardó, i darrere tens...
No m'ho puc creure.
Bruce Willis, Uma Thurman, i el, ara no em sortirà, el John Travolta. Llavors, només per aquest fet, ja la situo al número 4.
Home, clar.
Perquè és pujar-se ja a Quentin Tarantino i fer la peineta i dir, mira, noi...
Crec.
I amb, estic, amb el premi a la mà, eh?
Tal qual, i clar, jo estic aquí.
Amb elegància, eh?
La qüestió és reivindicar... No, o sigui, ja està més que reivindicadíssim, Tarantino, però davant dels pedants de Can, el que faci falta.
Sí.
I més en aquest sentit.
Ara.
A partir d'aquí ja, que la gent li agradi no la pel·lícula...
És una altra cosa.
Tarantino no es toca.
Literal.
I ja està, ha quedat clar. Anem al 3?
Som-hi a la tarda.
Som-hi, va.
Núria, ens anem encara més enrere.
Ah, el nostre productor, que li agraden només les cançons nyonyes, eh?
Clar, i si li poso Taylor Swift encara més, i en Bon Iver.
Sí, et dic, pel dia que fa avui podies haver escollit unes cançons més atrevides, eh?
Però és que veus... Només em critiqueu,
no,
eh?
No, no, escolta'm.
Sembleu crítics de cant, eh?
Ah.
No us agrada res.
Va.
I espera.
La tercera, ens anem encara més enrere, uh-huh, amb El tercer hombre de Carol Reed,
home,
1949, que segurament, per mi ho és, la millor pel·lícula de la història del cine del Regne Unit. I
uau,
podria estar considerada com de les millors de tota la història,
uau,
si posem un top 25, un top 20.
Perquè... Hi ha una discussió aquí, eh?
Jo crec que sí, perquè a part d'estar basada en l'obra literària del Graham Greene, uh-huh, que el llibre ja per si és boníssim, la pel·lícula aconsegueix, i més en un festival com aquest, que abans no era tan pedant, però sí que en el sentit aquest d'un cinema que no estava acostumat la gent, el cinema negre, amb una intriga de construcció de personatges. Què vol dir amb la intriga de construcció de personatges? Normalment el cinema negre, el clàssic, els personatges ja te'ls presenten fets,
sí,
i a partir d'aquí tu vas veient una sèrie de problemes, que si un assassinat, que si l'atracament a un banc, que si una persecució a un policia, un assassí en sèrie, el que tu vulguis. Però el que és a partir d'un personatge que es va posant una sèrie de problemes perquè l'estan liant, no és que ells l'estigui cagant, sinó que li estan fent el liu tota l'estona, barrejat amb un ambient en el seu moment, que és 1949, com és la Guerra Freda,
sí,
però la més crua absoluta, en un escenari que gairebé mai s'ha tocat, com és Viena, perquè sempre es toca Berlín, perquè era una cosa que no sabien moure's d'allà. Tots aquests escenaris, i ja d'història, enganxen moltíssim, però és que és com es presenta la pel·lícula. Només amb un frame d'aquesta pel·lícula, tota la gent que estigui incuriosida per això, només amb un frame, que és com apareix la cara d'Orson Welles, no diré qui és, el personatge, però només la cara d'Orson Welles, sortint d'un portal i veient-se la seva cara contra llum, allò és cinema. A partir d'aquí, podem fer totes les discussions que vulgueu, interpretacions, si la història potser és un 10, 9, un 8, però allò és fer cinema, que és explicar tot un seguit de coses que has anat cuinant durant pràcticament 60, 70, 80 minuts, que passi una cosa i tot tingui sentit. Llavors, per mi, aquesta pel·lícula, a part després de tot el desenvolupament final, la història, etc, és del millor que s'ha fet mai.
Escolta'm,
i estem parlant del 1949.
On la podem trobar, aquesta pel·lícula?
Filming,
perquè jo no l'he vist, t'he de dir. És un crim no haver-la vist? Una mica, no?
O sigui, podria ser-ho, però entenc que ha sortit una mica com del radar de les recomanacions clàssiques.
Sí, no?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
És estrany, eh? Jo la reivindico sempre que puc.
Quan t'he dit entraríem en discussió, jo és que tinc dos grans pel·lícules com a millors pel·lícules del cinema UK, al Regne Unit, Trainspotting.
Sí.
Trainspotting
és la col·lisió enorme, és la col·lisió modernitat clàssica.
Norma i This is England.
Vale. Bueno, això sí.
Si m'ho compres, m'és igual.
Tampoc li importa. Per tant, ho ha dit, ja està.
Va entrar per l'orella dreta, va sortir per l'esquerra.
Jo me l'he apuntada, val? Aquest cap de setmana que sembla ser que plourà.
I t'anirà encara millor, sí, sí, perquè és un blanc i negre d'aquells purs.
Home.
Sí, no vols dir que ens adormirem una mica,
gens,
no, eh?
Mira This is England.
La banda sonora, confia només la banda sonora, t'enganxarà.
Fet, divendres vinent et dic què em sembla. Anem
al
2?
Som-hi amb la segona. Just can't put out this light. No ha fet mai Ràdio Fórmula, Joan? No,
canten tots igual.
No ho sé, no ho sé.
Li quedaria molt bé.
En aquesta santa casa durant molts anys.
Doncs mira.
Doncs mira.
Se t'ha oblidat.
Veus?
Escolta'm.
És Springfield, aquesta?
De veritat. Compartis-t'ho, dim, aquests dos homenots?
Posa ordre, perquè...
No, jo n'he de posar ordre. Tu, mira, et dic una cosa, i ara em posaré sèria.
Ui, compte aquí.
Senyor.
Aquí tu vens a fer una secció. Per tant, t'has de concentrar. Jo no t'he de...
Va, és així, Víctor.
No, ja ho fa, ja ho fa, pobret. És que de veritat, em fa...
És que no.
Concentra't, va.
És que no fa...
Concentrem-nos.
La número 2. 1979. Apocalipsis 9.
Home. Aquesta
tothom
sí,
de peu, i ara fem allò com els que retransmeten futbol, amb el micro a la mà i a cridar.
Reverències.
La qüestió és, en un festival com aquest, hi ha gent que no ubica aquest tipus de pel·lícules. És a dir, tothom parla d'Apocalipsis 9 i si li ve el cap als Oscars... o tot el periple que va tenir Francis Ford Coppola per fer la història de la guerra del Vietnam, la seva perspectiva, el Marlon Brando tocant-se la calva, o Martin Sheen sortint d'un riu ple de merda.
Sí.
Són les
clar,
grans imatges.
Sí,
és així. És així, aquell riu del Vietnam no l'havien netejat pel que fos. No,
era una mica Llobregat.
Sí, tirant més al Besòs als anys 80. La qüestió està en reivindicar que aquesta pel·lícula es fa molt poc en el context actual, perquè, Francis Ford Coppola porta 25 anys fent coses esperpèntiques. Fa un parell d'anys va fer la reinterpretació de la tercera part del Padrino, que un dia en parlarem d'això, que jo crec que és una immensíssima pel·lícula i que la gent que la rebaixa, com si hagués estat una ensopegada del director, no se les veurà amb mi. Ah. Perquè és una ensopegada absoluta.
Alerta, eh?
Avui, això sí que és ensopegada.
Avui m'ho callo.
Vale, a la pròxima ho fem. La qüestió està que, per mi, crec que és la pel·lícula magnànima de Francis Ford Coppola, perquè El Padrino s'entén com una trilogia. Uh-huh. I fins i tot, si vols, en la dupla, la primera part i la segona és immensament millor que la primera, tot i que la primera és immensament millor que tot el que la rodeja. Que quedi clar.
Estem d'acord.
Llavors, Apocalipsis Now, per l'època en la que és, per com per primer cop es planteja la guerra al Vietnam, com es planteja, en les circumstàncies psicològiques dels seus personatges, en la crítica ferotge que fa a la societat nord-americana, a la política nord-americana, i que Khan, que havia oblidat durant molt de temps que ells també havien reivindicat el lligam del cinema amb la política, perquè recordem que el 68 no fan el festival perquè s'uneixen a les protestes del maig del 68 de França, que ho havien oblidat perquè aquella gent els agradava molt menjar marisc les dues dècades següents, doncs amb això jo crec que van guanyar un punt encara més de respecte d'aplaudir una pel·lícula com aquesta i reivindicar-la davant del món. Perquè segurament potser els Oscars, que no els agrada que els critiquin, sobretot a Hollywood no li agrada que el critiquin, mira Babylon aquest any,
per exemple,
doncs van veure com una excusa doncs que sí que podien aplaudir-la, perquè a Khan també s'havia aplaudit, i si no ho feien ells, home, si ho fan els francesos i nosaltres no, segurament s'haguessin enfadat.
Correcte.
Però a partir d'aquí jo reivindico... Té moltes versions, això no sé si sabies, Núria,
no,
té moltes
no
versions d'aquesta pel·lícula, perquè Coppola va rodar, podria, 6 pel·lícules amb aquesta. Apocalipsis Now té molt metratge. La qüestió està en que la gent no miri la versió del director.
Val.
Que mirin la Redux. Perquè I la versió del director és directament entrar en els malsons...
Una anada d'olla.
I ja està.
Directament una anada d'olla.
Tothom que vulgui introduir-se en aquesta obra, que comenci jo, per la versió reduïda.
I on anem a veure aquesta versió?
Aquesta, evidentment, també a Filmin.
Perfecte.
Dit que és una anada d'olla, deixa'm dir també que no hi ha una sola escena d'Apocalipsi 9...
Que no sigui càtedra.
Que no sigui càtedra, correcte.
Topo? Ha arribat el moment?
Ha arribat el moment.
Va, som-hi.
El teu espai, el teu programa, Núria. Ara és el teu programa.
Dona Springfield estem escoltant ara mateix.
Des de la ràdio... difusió de Ràdio Estel.
Som-hi o què?
Som-hi
perquè ens queden 4 minuts, eh?
Top 1. Vale,
que horrible has portat avui la selecció musical. No passa res.
La pròxima et porto High School Musical. Fahrenheit
sí, m'agrada, Víctor.
9-11. Documental de Michael Moore, 2004.
El millor que té.
El millor, per mi, el millor documental polític de la història del cinema.
Uau.
5 punt.
Uau. Quin punt? I ja està.
Per què? Perquè Michael Moore estableix la... Si és... Avui estem parlant molt de càtedra, però... Estableix la càtedra de que s'ha de treure un documental de categoria en el moment que estan passant les coses. No a la dècada posterior, fent una revisió dels fets i volent quedar-te amb un marge de parlar amb certs protagonistes. És, encara en la legislatura de Bush, la segona, que havia guanyat la majoria absoluta dins del marc de la guerra d'Afganistan i la guerra d'Iraq, i Michael Moore, que és un dels documentalistes més importants de la història, el que fa és fer una mirada cap a dins del seu propi país i veure què està passant en el context sociopolític de com els Estats Units s'han tornat tots esquizofrènics políticament parlant arran dels atemptats de l'11 de setembre. Quines conseqüències polítiques contra les llibertats d'expressió i les llibertats polítiques mateixes, és a dir, com es radicalitza el Partit Republicà, com es radicalitzen totes les opinions, que tot ha de ser polaritzat, tots els petits contextos que ara ens posaríem les mans al cap si us explico, però anaven comissaris a Hollywood a preguntar si la gent seria patriòtica o no, a revisar guions, com si fos la Unió Soviètica als anys 60.
Com vull, això... que llegeix un llibre al revés.
Del qual, la qüestió està en què hi fa les preguntes adequades en el moment adequat i va als protagonistes a preguntar-los-hi, tant des de la perspectiva militar, la perspectiva social i la perspectiva política. Aquest documental s'ha de veure...
Sí o sí.
Sí o sí.
No hi ha elecció.
No hi ha elecció.
Totalment d'acord amb el que dius, Víctor, però si em deixes res, apuntar-te un petit però, eh? Un petit però. Que seria, quina és la fina línia entre Santa Càtedra i cert moralisme que deixa els espectadors gairebé com a tontos?
Jo crec que en el context del que estàs explicant. Perquè...
S'entén, però, el que dic?
Sí. És a dir, si es parla d'una cosa que li has de donar com un marge de reflexió, crec que si et poses moralista es nota moltíssim. Michael Moore és el que va posar el dit a la llaga. Llavors, a partir d'aquí, tota la mofa i befa que faci, crec que entra dins de la fina línia que no caigui en el moralisme.
Escolta, fem una cosa. Hem d'anar al butlletí informatiu en un minut. Podeu continuar aquest debat fora. Vinga. Jo no us ho prohibeixo. Però tinc dues cosetes ràpides a dir-te. La primera, com que tu ets un gran expert en cinema, sèries, etc, tu has sentit a parlar de la sèrie El regreso de la espia?
Ara mateix estic...
Val, doncs després en parlem. Si no ho saps, és igual, perquè et volia preguntar si hi hauria segona temporada, perquè és una sèrie que vaig descobrir fa poc.
A quina plataforma està?
M'ha encantat Netflix. Fa poc la vaig descobrir, però em vaig donar compte que era el del 2020, per tant, fa molt de temps que ha sortit.
I no ha sortit
segona temporada, i estic una mica indignada. Segona cosa, has sentit a parlar avui de Laura Escanes o no?
Sí, home, Jan.
Què?
Jo estic a favor.
Mira, fem una cosa. Anem al butlletí informatiu i de seguida et quedes aquí amb nosaltres als estudis.
Per favor.
Et sembla? I en parlem amb Marc Andreu, Sílvia Muñoz i tots els que venen ara fins a les 6. Va, serveis informatius.